alguns d'ells, en el seu cas, amb una intervenció marcadíssimament personal, no? Perquè, clar, tot plegat va en detriment de la projecció dels que suposadament havien de ser els protagonistes de l'acte. Bé, en tot cas, això són opinions. El que sí que els demanem és que a la propera comissió informativa ens aportin informació detallada sobre els costos d'aquest acte. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Brugarolas. Senyora Fernández.
Sí, jo vull fer, aviam, una... aquest mes hi ha hagut durant en el barri de, bueno, al costat de Torreblanca, aquest mes hi ha hagut dues tallades de llum durant dos dies. Era saber què ha passat, si es tornava a passar, si està resolt, i bueno, era una mica sobre aquest tema. Sí, un va ser el dilluns passat, el dematí, i l'altre sembla que va ser un divendres, exactament no sé quin dia ha sigut aquest mes. I ha sigut tota la zona de Torreblanca. I després volia fer un prec. Aquest diumenge va haver-hi la mitja marató, i també la zona, bueno, jo com visc allà ho sé, per tots els veïns es van queixar que aquesta vegada no hi ha hagut avís, que es va avisar de que es tallaven els carrers. Encara hi ha els papers que s'avisaven que es tallaven els carrers pel cros d'infantil, però no hi va haver cap paper en tota la Rambla del Celler ni tot el lloc que es tallaven els carrers aquest diumenge, i era que ho tinguessin en compte, perquè clar, això va perjudicar molta gent que no teníem, no ho sabíem. Gràcies.
Molt bé, senyora Fernández. Senyor Salaric.
Sí, bona tarda de nou. Volem preguntar novament pel paper de Sant Cugat davant les convocatòries de fons Next Generation. Abans hi he fet algun apunt, però des del nostre grup de Junts els hem preguntat diverses preguntes o mocions en aquest mateix ple en diverses ocasions. El desembre del 19, a través d'una moció de crear l'oficina que s'ocuparà d'informar sobre l'oportunitat de finançament del fons de l'àmbit europeu. El maig 22, una moció per establir un pla d'oportunitat que identifiqués quines àrees de potencial teníem. Bé, segons dades, que comencem a rebre dades del Butlletí Oficial de l'Estat, de la Generalitat, de l'Estat, etc., s'han atorgat de moment 300 milions d'euros que ha rebut Catalunya pels fons europeus. La ciutat que més ha rebut és Barcelona, Hospitalet, Lleida, Tarragona, Terrassa, Santa Coloma, Sabadell, Girona, Manresa, Lloret de Mar, Granollers, Salou. En aquesta relació, tot i el potencial de Sant Cugat, que històricament fins a l'any 19 ha aparegut sempre en el top 5 dels ajuntaments que rebien fons europeus, veiem que no hi trobem ara la nostra ciutat, ni dins de les 12 primeres posicions. Pensem que la ciutat està clarament perdent oportunitat d'obtenir uns recursos que millorarien la ciutat, que impulsarien el més benestar i activitat al nostre entorn. La pregunta concreta seria: com pensen vostès revertir aquesta pèrdua d'oportunitat per a la nostra ciutat? Per què no han mirat d'aprofitar aquesta oportunitat dels fons europeus per millorar l'eficiència energètica, com deia abans, de pavellons o del mercat Torreblanca o d'altres instal·lacions municipals, o en àrees com el turisme o el comerç, per aconseguir ajuts als suports als mercats, de zones urbanes comercials, de canals curts de comercialització, etc. La segona pregunta seria, ja diré més concreta i més curta, que és respecte al mercat Torreblanca. Els voldria preguntar pel nou conveni del mercat Torreblanca. Porta ja temps de preparació, va caducar el 16 d'abril del 2020, per la pandèmia van dir que trigarien un any més i no acaba de sortir, voldríem saber quan estaria llest. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Salaric. Senyora Fortuny.
Perdó.
Moltes gràcies, bona tarda. Un parell de preguntes bastant relacionades. Se'ns va anunciar que el proper mes de gener començarien les obres de la segona fase de vianetització, de millora de l'Avinguda Cerdanyola, i compartim, penso que tots els regidors i regidores d'aquest consistori, que aquesta segona fase és una fase molt important, que dona continuïtat allà a la feina feta amb d'anteriors mandats, i que sortosament doncs, ens alegrem que aquest nou equip de govern doncs, també hagi volgut donar-li continuïtat, però voldríem saber en quin moment podríem consultar el projecte. I relacionat amb aquesta pregunta, com saben, en aquesta avinguda a Cerdanyola hi ha un equipament, una antiga casa a rehabilitar. Han anat sorgint notícies i tenim informació també pels nostres representants en el Consell de Barri, però en cap moment s'ha concretat la seva rehabilitació. Potser amb els fons Next Generation ho podran fer, una mica també al fil del que comentava a la petició d'informació que comentava el meu company Albert Salaric, però també demanaríem informació en aquest respecte, si us plau. Gràcies.
Gràcies, senyora Fortuny. Senyor Vallès.
Sí, bona tarda de nou. Dos precs. El primer, com saben, estem acabant el mes de novembre i a dia d'avui tenim zero informació sobre el pressupost municipal de l'any que ve, i això que tenen majoria, o sigui, la història es repeteix com els anys anteriors. I no només això, sinó que hem llegit a la premsa doncs, que el govern està plantejant la possibilitat de prorrogar el pressupost, i el prec seria aquest. El prec seria que facin la seva feina i que facin un pressupost, el millor pressupost possible pel 2023 per a aquesta ciutat, no? És més, ens posem a la seva disposició per ajudar-los a fer el millor pressupost possible, a construir-lo. I el segon tema, i en relació al que comentava també el company Carles Burgaroles, més enllà que puguem estar en desacord amb algunes parts de la primera nit del teixit econòmic de la ciutat, i li vaig comentar a la mateixa alcaldessa la mateixa nit, jo els felicito per la iniciativa, pel fet de reconèixer el sector, a les empreses, als comerços, a les entitats. I el prec seria el següent. Igualment, ja que s'ha fet doncs, amb les empreses, amb el comerç, doncs que recuperin altres iniciatives com els Premis Ciutat o els Premis Esport en Marxa per també reconèixer doncs, entitats culturals, esportives i socials. Gràcies.
Gràcies, senyor Vallès. Senyora Paraire.
Recordo ni com va. Moltes gràcies. Si voldríem saber, fa uns mesos vam aprovar i ha sortit anunciat el reasfaltat de diferents carrers de la ciutat, 52 crec que eren, i era per saber quan començaria aquesta repavimentació, si ens poden informar de com està el tema. I també una altra pregunta, o si ens ho poden aclarir això ara o amb una comissió informativa, farà un parell de mesos vam preguntar per la taula de mobilitat de persones amb mobilitat reduïda, i aquests dies ens hem trobat amb alguna i ens han comentat: ostres, no es reuneix o no ens comenten, tenim algunes peticions de rebaixar alguns passos de vianants que ens dificulten molt la mobilitat. I la veritat, no estic dient que tinguin raó, no, és que no sé si és que vaig quedar una mica així, vaig dir ja ho preguntarem, i si ens poden informar com està aquesta taula, en quin punt es troba, si es reuneix, o si creuen que està bé, doncs a mi m'arriba que no, i si es poden posar en contacte amb ells, doncs segur que ho agrairan. Gràcies.
Gràcies, senyora Paraire. Senyora Casat.
Sí, hola, bona tarda de nou. La meva pregunta és sobre el servei d'acompanyament digital i el vot de pressupostos participatius. No sé ben bé a qui dels dos adreçar-me, si el senyor Simarro o la senyora Llorente. És... ara és quan em toca adreçar-me a tu, ja. Però és una barreja de tot. És una mica saber com està funcionant el servei d'acompanyament digital en el vot electrònic de pressupostos participatius. Hi ha un... o sigui, són les dues qüestions. Com s'està registrant el vot electrònic, quina participació hi ha electrònica, i quin volum de persones estan fent servir el servei d'acompanyament digital per emetre aquests vots. Ara que encara està el procés en actiu, com està funcionant, o si ens hem d'esperar que acabi, doncs, però una mica per fer un seguiment del servei d'acompanyament digital i del vot electrònic. Gràcies.
Gràcies, senyora Casat. Senyor Rovira.
Sí, bona tarda, gràcies, alcaldessa. Tinc dos precs, un seria per al senyor Gallardo, ja que la darrera comissió informativa no es va poder acompanyar. Li demanaria, sisplau, que en la propera ens poguessin explicar aquelles mesures que van comentar aquí el ple, que venien acompanyades del projecte d'asfaltat per actuacions a la via verda, a la Nea Verda, amb mesures de seguretat per l'incivisme i tot això que van dir que es preveia en aquestes mesures, però no hem pogut parlar en una comissió informativa. Li pregaria, si us plau, que la propera doncs, ens ho pugui facilitar. I l'altra és per la senyora Madrona, en referència a la cavalcada de Reis, que hem tingut diferents reunions amb entitats i ens han explicat la situació i el context d'aquest any, on la participació es veu limitada de les entitats per 4 carrosses, que entenem que si hi ha més peticions s'hauria de fer un sorteig per veure qui pot participar, però que les pròpies bases i aquesta limitació ha fet que moltes entitats hagin renunciat ja a participar, entre d'altres mesures doncs com la homogenització de la imatge, etc., no? Que fa que d'alguna manera està desafavorint o desincentivant o desmotivant la participació d'algunes entitats, i els hi pregaríem, sisplau, que valoressin aquest projecte amb les entitats i puguin fer unes bases i una cavalcada doncs, una miqueta més inclusiva i que fomenti la participació d'elles. Gràcies.
Gràcies, senyor Rovira. Senyor Puigdomènec.
Bona nit. Hi ha radars o no hi ha radars a la carretera de la Rabassada? En un ple anterior, els vaig preguntar per uns radars sorprenents que apareixien i desapareixien a la carretera. Em van respondre que no i que, o que s'ho mirarien. M'he pres la feina de fer un recompte uns quants dies. En el tram de la carretera de Sant Cugat, el dilluns 14 d'aquest mes, en vaig comptar 7 punts de radar. El dimarts 15, o sigui el dia següent, no hi havia cap. El dimecres 16 n'hi havia 4. La pregunta és una pregunta molt senzilla i la veritat és que és pràcticament innocent. Hi ha o no hi ha radars a la carretera de la Rabassada? Aquesta seria la primera pregunta. La segona, a la porta de l'Ajuntament ha desaparegut l'enganxina que informava que el ciutadà acompanyat del seu animal domèstic era benvingut a l'edifici. Hem d'interpretar que ha canviat alguna cosa en aquest sentit? Segueix vigent el que diu l'ordenança municipal sobre la protecció i la tinença responsable d'animals conforme als edificis municipals? Els edificis municipals està permesa per defecte l'entrada i permanència acompanyada d'animals domèstics? Aquesta pregunta els hi faria i a més els hi informaria que hi ha en alguns edificis municipals que aquest apartat d'aquesta ordenança, o sigui, conforme són benvinguts els animals domèstics acompanyats, no es coneix. Estaria bé d'alguna forma passar aquesta cosa que està en l'ordenança. Gràcies.
Gràcies, senyor Puigdomènec. Senyora Fernández Jordán. No, senyor Blázquez.
Sí, bon vespre ja. La primera pregunta va adreçada al regidor Francesc Carol. En el passat mes d'octubre d'aquest any, en comissió informativa, vaig interessar per la millora en l'avituallament final del cros de Sant Cugat respecte al de l'any passat, és a dir, el del 2021. I se'm va respondre, i així ho recull la videoacta corresponent, que el fet que no hi hagués avituallament el 2021 era degut encara a la pandèmia, però que en tot cas ara ja el 2022 es procuraria una millora en aquest avituallament del cros. La meva pregunta, doncs, és com és que els prop dels 4.000 nens que hi van participar, hi havia 4.700 inscrits, al final van participar al voltant de 4.000, com és que en aquests 4.000 nens que hi van participar en el darrer cross fa uns dies no se'ls donés absolutament res en acabar la prova, ni tan sols una ampolla d'aigua? Aquesta seria la primera pregunta. Per cert, evidentment, doncs això va indignar a molts pares. La segona pregunta va adreçada al senyor Gallardo, que porta l'àrea de mobilitat, i fa referència a saber si està fallant o ha desaparegut dins l'APP d'Aparca Sant Cugat l'opció de retornar els diners un cop desaparques el cotxe. Entenc que encara que pugui recaure dins de Promusa, jo crec que és molt, vaja, quan et tornen els diners perquè deixes un lloc lliure, com a mínim aquesta mesura, no ho sé, perquè per això demano informació, aquesta opció té tot el sentit per, en tant en quant, ha de ser, tant la zona blava o la verda, ha de ser moltes vegades, sobretot la zona blava, ha de ser rotativa, i per tant seria incentivar que les persones que triguin el cotxe abans doncs se'ls retornin els diners. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Blázquez. I finalment, senyor Ciprián.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, tinc una pregunta que ja vaig fer fa un mes al senyor Gallardo, doncs no és nova. El passat mes d'octubre vam assistir a la presentació dels clubs esportius de Baco, d'acord, el 21 d'octubre. Allí se'ns va informar des de que feia un mes i mig que hi havia 4 bombetes de les instal·lacions que estaven foses. Llavors jo li vaig demanar al senyor Gallardo i al senyor Pere Soler, que llavors estava, ho pot comprovar, doncs si es volia fer alguna cosa. Han passat 2 mesos i mig des d'aquesta intervenció i el divendres passat, no sé si avui s'han canviat o aquest diumenge, aquestes 4 bombetes estaven foses. El club de futbol Baco Mirasol té el problema que li poden sancionar per falta de llum en els partits d'hivern. M'agradaria saber quan es pensen substituir aquestes 4 bombetes o reparar la instal·lació corresponent. La segona pregunta, crec, no sé si també és pel senyor Gallardo, és un tema de l'Ambiteca. Se'ns ha informat que darrerament bueno, hi havia aquesta possibilitat de, quan tu portaves coses al punt verd de Can Magí, doncs et donaven punts de canvi i que amb aquests punts tu podies escollir i seleccionar coses que hi havien deixat altres persones en una mena d'intercanvi, no? Sostenible o circular, economia circular. Sembla ser que en els darrers mesos, o setmanes o mesos, diria, no, aquest intercanvi, aquestes puntuacions o bonus que es feien per portar coses ja no es donen als veïns que s'apropen a l'Ambiteca. Ens agrada saber si ha canviat el contracte o si què és el que no funciona, perquè no hi hagi aquest intercanvi que tant beneficia a l'economia circular. Gràcies.
Gràcies, senyor Ciprián. Com que encara ens queden uns minutets, anirem responent les preguntes. Senyor Brugaroles ha preguntat per aquesta nit del teixit i ha demanat els costos. Entenc, senyora Vila, que ja li passarà si ho sap ara, i si no, bueno, que té la paraula, vaja.
Gràcies, alcaldessa. Bé, efectivament, ja els hi passarem tota la relació de factures. És una mica contradictori, senyor Brugaroles, el que diu. Per una banda diu que era un acte molt polític, que vostè ho interpreta així, però per l'altra banda diu que jo vaig fer una intervenció molt personal. Efectivament, el que preteníem i l'objectiu és que fos doncs, un acte de reconeixement al teixit econòmic. Jo crec que, doncs, que ho vam aconseguir, que va ser doncs, un acte potent, així també ho hem valorat amb Sant Cugat Empresarial, que com saben també era un dels patrocinadors d'aquest acte, per tant doncs, ho vam treballar conjuntament i en tot cas doncs, si vostè pensa que, que va ser un acte doncs, massa polític, ja ho analitzarem, però no ho creiem així i ja li dic que l'objectiu no era aquest, l'objectiu era que fos un acte de reconeixement al nostre teixit econòmic.
Molt bé, senyora Vila, doncs quan a la comissió informativa, si ho tenen, els hi poden fer arribar. La senyora Fernández parla dels talls de la llum, ho estàvem comentant amb el tinent d'alcaldia. En tot cas, això és un tema de les companyies, preguntarem si ha passat alguna cosa o una incidència. Nosaltres ens arriben les incidències quan és al carrer, que és allò que depèn. Ara es refereix al carrer. Al carrer i a dintre també. Bueno, doncs, no? Preguntarem si no ens arriba la incidència, en tot cas informarem, i sobretot si torna a passar ens ho fan saber, perquè al moment, per si ho podem accelerar, que no sempre, però bueno, sempre és millor si ho diem. Mitja marató hem comprovat des de comunicació que sí que estava, hi havia cartells, però segur que no n'hi devia haver prou, perquè hi ha veïns que no ho van saber. També és veritat que hi ha hagut molta difusió de xarxes a tot arreu, perquè la mitja marató és d'aquelles cites esportives que fa molts anys que té la ciutat amb molta participació, que no és excusa, però sí que vull remarcar que segur que molts veïns que fins i tot hi van participar. Sí que en van fer, això és important també d'aclarir-li, però és evident que no en van fer prou. Per tant, ho tindrem en compte i li agraeixo que ens ho hagi fet arribar, perquè si s'ha de millorar les coses s'han de saber. Gràcies, senyora Fernández. Senyor Salaric, amb el tema del fons Next Generation, més enllà de que en la comissió informativa el tinent d'alcaldia vagi més enllà, estem encara en termini per fer sol·licituds, ja n'hem fet moltes, ja se n'han atorgat moltes, de fet crec que amb actualitat aquesta informació, ara jo no la tinc al cap, exactament quina quantitat, però crec que ja l'hem actualitzat en altres ocasions, perquè vostè ha insistit en molts plens i entenc que també les comissions informatives, i fa bé, només faltaria, però en tot cas ara no tinc al cap el què, però sí que és veritat que ens estan donant ja molts projectes, que encara estem amb, per tant, no és gens finalista la llista aquesta que, un moment, senyor Salaric, aquesta llista que vostè deia, doncs no és gens finalista, perquè això encara no s'ha acabat i nosaltres n'hem presentat molts, a més de moltes àrees diferents. En aquest sentit tenim els tècnics d'aquesta casa treballant-hi, perquè certament, com vostè deia, és una gran oportunitat, però anirem actualitzant la informació. I respecte al conveni amb el mercat de Torreblanca, senyora Vila.
Sí, gràcies, molt ràpid. Jo crec que ja els he explicat en diverses comissions informatives. Està previst tenir aquest conveni al 2023, ara el tema està a serveis jurídics i els anirem informant igual que hem fet doncs, tot aquest període.
Molt bé, gràcies. Gràcies, senyora Vila. Senyora Fortuny ha preguntat sobre aquesta segona part de la benentització. Senyor Duc, em sembla que tenim ja informació.
Sí, simplement, bueno, ja ho saps que la reambientalització de la segona fase de Avinguda Cerdanyola és un tema que ja venia de lluny, que estava programat. De fet, l'àrea metropolitana ha retrasat la licitació per uns temes seus interns, a data d'avui ja està finalitzat i tenim notícies que de fet abans de final d'any ja podrien començar les obres, eh? Llavors el que sí que hem mig pactat és que per no produir molèsties, doncs, que es faran les feines prèvies de senyalització just abans d'acabar l'any i tot just després de Reis ja començaran en sèrio les obres.
I n'informarem als veïns i a les veïnes.
El projecte, sí, entenc que està en exposició pública. O sigui, ha tingut que passar per exposició pública. En tot cas, el podem facilitar quan vulgui ser.
Sí, els hi farem arribar una informativa, que la senyora Fortuny ha engegat el micro. Sí, senyora Fortuny, li farem arribar una informativa. En tot cas, el projecte també ja l'hem presentat als veïns i acabarem de fer-ho quan ja confirmem aquestes dates. Sí, farem una presentació. La senyora Fortuny també preguntava per la Vila Montserrat, eh? Senyora Madrona, que és la presidenta del Consell de Barri i té aquest tema més per la mà.
Sí, vam fer un parell de trobades amb una comissió de treball que vam crear de forma específica per poder parlar sobre aquest espai. Els veïns i veïnes que vam participar vam fer com una pluja d'idees, no? I al final vam arribar a unes quantes conclusions que tenim pendent encara de fer el trasllat que toca al Consell de Barri, perquè entenem que aquesta comissió ha de retre comptes per entendre el Consell de Barri. Quan tinguem el proper Consell de Barri farem aquest trasllat.
Molt bé, gràcies, senyora Madrona. Seguim al senyor Vallès. Ha fet dos precs que els hem entomat. Simplement respecte al segon, aquests premis de l'esport els organitzava el Cugat.cat. No els organitza l'Ajuntament de Sant Cugat, però sí que és veritat que en col·laboració, per tant, hi podem també parlar i bueno, tenir-ho en compte, i tant que sí. També és veritat que quan la pandèmia vam començar a deixar de fer coses, però ens ho podem replantejar. Era un prec, avui només li volia fer aquesta puntualització i en prenem nota dels dos. Senyora Paraire, el pla d'asfalt començarà al novembre una part dels carrers, els detalls de quins carrers no els tenim. Senyor Gallardo, senyor Gallardo, sí.
En tot cas, alcaldessa, com diu, tenim pres des del 28 de novembre, estava pensat començar per l'Avinguda de Gràcia. En tot cas, hi ha més carrers, són 7 blocs, fins al 12 de febrer està previst de fer tot l'asfaltat. En tot cas, no direm tots els carrers, els 58 carrers. En tot cas, si hi haurà alguna informació més a la informativa o quan calgui, els diem exactament quins períodes tenim previst fer cadascun dels carrers.
Molt bé, gràcies, senyor Gallardo. I la senyora Paraire també demanava informació sobre la taula de mobilitat reduïda. Senyor Cimarro.
Sí, bona tarda. Si aquesta és la taula d'accessibilitat universal, no tenim previst no tornar a convocar, per tant, la tornarem a convocar properament. Pot ser que amb aquests últims canvis de competències, diguem-ne, amb la situació de ciutadania, doncs hem d'acabar d'ajustar l'agenda, diguem-ne, però tornarem a convocar la taula d'accessibilitat universal.
Vale. La senyora Casat demanava sobre el vot, la participació a través del vot electrònic i també alhora l'acompanyament en aquest vot digital. Senyor Cimarro.
Sí, no tenim dades a dia d'avui de si el servei d'acompanyament digital està fent quantes gestions d'ajuda o acompanyar les persones que ho considerin o que ho necessitin a votar el decidim, el procés de pressupostos participatius. En tot cas, el que li puc dir és que podem demanar una extracció de dades un cop acabi el procés i ho presentem en comissió informativa, i jo crec que podem mirar també en general quines són les principals demandes que es fan arribar a aquest servei d'acompanyament digital, perquè també aporta una mica de llum al respecte d'aquesta esquerda digital, que no és una qüestió segurament només de gent gran, sinó que en moltes coses i molts procediments és necessari. Per tant, si vol, quedem així i ho presentem en comissió informativa quan ho tinguem. La votació, ara em recordava el regidor de participació, que està vigent fins al dia 11 de desembre. I es pot fer a través del servei d'acompanyament 010 o internet.
Sí, senyora Casat, molt bé. Doncs moltes gràcies també, senyor Cimarro. El senyor Rovira demanava al senyor Gallardo que a la comissió informativa, entenc que quedem que li ho faran a la comissió informativa, senyor Rovira. I després també li preguntava sobre la cavalcada de Reis, senyora Madrona, si pot avançar alguna cosa, i si no també la comissió informativa dona més detalls. Sí?
Sí, informativa.
Informativa, doncs vinga. Senyor Puigdomènec parlava dels radars, de la carretera de la Rabassada. Senyor Duc.
Sí, simplement dir això, que els radars que, que es col·loquen a la rabassada no són municipals, en tot cas la rabassada és competència de la Generalitat de Catalunya i per tant arran del projecte de millora de la carretera de rabassada entenc que s'han després un seguit de mesures per millorar la sinistralitat que tots coneixem que és molt alta a la carretera de rabassada, per tant això entenem que depèn del Departament d'Interior i de Mossos i ja està, no sé és que, si hem de donar més voltes al tema.
No, no, simplement li preguntava si sabíem alguna cosa, perquè la veritat és que és pràcticament sembla de novel·la de suspens, no? No sabem de què és el que passa.
Bueno, els Mossos deuen tenir els seus criteris, en tot cas sí que els hi podem preguntar a quins criteris tenen, si és que realment ens els poden comentar, senyor Puigdomènech, ho farem. I després també preguntava sobre l'enganxina de si es pot entrar als equipaments municipals amb animals de companyia. Senyor Carol.
Sí, gràcies, gràcies, senyora alcaldessa. Evidentment es pot continuar entrant amb animals en els estacions municipals, la vegada ja deu ser per alguna raó, ja mirarem, pot haver saltat o el que sigui. I respecte al que vostè em comenta, de que hi ha equipaments municipals en els quals no es permet aquesta opció, no en tenia coneixement i no sé quins equipaments pot parlar. Igualment farem un recordatori a tots perquè sàpiguen que en la zona i qui pugui entrar qualsevol ciutadà o ciutadana hi pot accedir amb el seu gos, convenientment, lògicament, amb la corretja.
Reposem les enganxines, si de I cas, tant, i així tant. Ho fem més fàcil. Molt bé, gràcies, senyor Puigdomènech, i també gràcies, senyor Carol. El senyor Blázquez preguntava pel cros i si donàvem aigua, senyor Carol.
Després del el comentari que va fer, doncs hem parlat sobre el tema de les possibilitats de fer avituallament o donar aigua o donar algun tipus de regal de màrqueting, diguem, no? El que hem decidit és distribuir aquest tipus de regals en les diverses competicions múltiples que estem tenint. Per exemple, ho vam fer de cara al RAC, que vam donar petits detalls i ho farem respecte al cross a la cursa del gall. En aquest cas, doncs revisarem aquest criteri i ens ampliarem en els altres casos o mirarem la manera de distribuir tots aquests diners destinats en aquest procés en el màxim de proves possibles.
I no hi havia fons de Sorea el dia del cross?
Sí, els fons de Sorea hi eren, això sí. Aigua
no,
hi havia,
fons de Sorea. Clar, hi havia jo fons entenc, de Sorea. És que no repartim ampolles d'aigua de plàstic, aquest ajuntament ja fa molt de temps que no les repartia, llavors el que fem en totes les curses, com també va passar la de RAC1, etcètera, que vam donar bidonet, però per reposar en les fonts de Sorea, aquest és el mecanisme que tenim i que a més agraïm també doncs, aquesta facilitat. I el tema, senyor Gallardo, de retornar els diners a l'estacionament, no sé, el responem ara?
Bueno, en tot cas, és un tema que gestionaria també en Promusa, com deia, no hi notaria desconeixement, preguntarem exactament què és el que fa aquest aplicatiu i en tot cas l'informatiu és el trasllat del que ens digui Promusa.
I finalment el senyor Cipriana ha parlat de les bombetes del camp de Mirasol i de l'Ambiteca, senyor Gallardo.
Sí, perquè fa a les llums de Mirasol, està previst que en uns 8-10 dies ens facin el subministrament de les llums. Penseu que estem també amb el tema de la Guinardera, que en dos dies també estarà solucionat el tema del cablejat. Tenim també algunes peticions del camí de l'Avenç, que també hem tingut problemes amb alguns temes d'enllumenat, i estem posant tot l'enllumenat de Nadal. Ha coincidit molt tema amb el mateix Citilum i per tant no només ens falta material sinó també hem de gestionar la mà d'obra i organitzar-nos per poder fer tota la vegada en aquest cas, però està tot planificat i està previst fer durant aquestes dates.
I el tema de l'Ambiteca?
I l'Ambiteca en principi funciona tot igual, amb la qual cosa si després em pot dir exactament qui li ha dit i què ha passat, perquè en principi ha funcionat exactament igual, amb el tema dels punts i que es puguin adquirir els productes, en aquest cas, de reutilització.
Sí, molt bé. Doncs moltes gràcies, regidores i regidors. Perdoneu que començarem amb retard l'audiència pública, però així acabàvem el ple i a més també...
Senyora alcaldessa, perdó.
Senyor Vallès.
És que ha hagut una pregunta que no m'ha donat resposta a un prec. Sobre la possible pròrroga del pressupost, no m'han dit res.
Bueno, ja vam quedar un dia amb això dels precs, vostè fa el prec i ha expressat la seva preocupació, diria, i a més també la seva voluntat de donar cop de mà. Jo li he dit que preníem nota del prec, el prec és un prec. En tot cas, també és veritat que tenint en compte que avui no hi és el tinent d'alcaldia, la comissió informativa, que estic convençuda que servirà per això. I si no ho he estat prou explícita, em sap greu, però la meva intenció era aquesta. Gràcies, senyor Vallès. Comencem l'audiència pública, rem 2 minuts. Gràcies.